que reduir els molins de vents. Allà hem de fer que tota Catalunya s'assembli a aquelles cinc comarques, perquè l'objectiu ha de ser que sí, canviï el paisatge i el paisatge s'integri a aquesta generació d'energia, perquè els objectius d'acabar sent autosuficients i no acabar depenent del petroli, que a la vegada, i ho estem veient ara, et fa dependre de potències estrangeres de dubtosa reputació, no canviaran, no es mouran. Per tant, l'objectiu de país ha de ser canviar el paisatge perquè tota Catalunya s'assembli una mica a les Garrigues.
Li volia preguntar a l'Anna Sáez, també, que ella doncs és de Lleida, no? Com ho veus tu això? Perquè és veritat que moltes vegades es situen, com ara deia també el Dani, tots aquests molins eòlics o parcs també de plaques solars en zones que estan més despoblades, on topen amb l'oposició del territori, i després aquesta energia acaba anant doncs cap a les grans ciutats o cap a l'àrea metropolitana, com per exemple Barcelona.
Exacte. A veure, d'una banda, això és inevitable, no? I de la mateixa manera que quan a la Torre de Cabdella es fa la primera central hidràulica va ser per portar energia a Barcelona. És a dir, una cosa és on es produeix energia, l'altra on es consumeix, però sí que hauria d'haver aquest famós reequilibri territorial, també hauria de ser aquí. Jo no sé si heu fet mai aquest experiment, però si agafeu l'eix transversal a Cervera i aneu fins a Girona, creueu en diagonal Catalunya cap a la Catalunya Vella i veureu doncs paisatges molt bonics, monuments molt ben conservats, i si agafeu l'eix de l'Ebre sortint de Lleida en direcció Flix i aneu seguint aquella carretera, doncs us trobareu amb la química de Flix, la central d'Ascó, la central de Vandellòs, la petroquímica de Tarragona. És a dir, ja sense entrar en renovables, és evident que no pot ser aquest desequilibri tan gran. Estic totalment d'acord amb el que deies, Dani, que no es tracta de posar més molins a les Garrigues o més molins en una altra comarca, sinó que es reparteixin per tot arreu. Ja sé que s'han de posar on hi bufa el vent, però vaja, jo diria que bufa molt més el vent a l'Empordà que a les Garrigues. I jo diria que el nombre de molins no és proporcional. Llavors, no es tracta diguéssim, d'enfonsar una comarca en benefici d'una altra o al revés, sinó es tracta d'equilibrar una mica, tant pel que fa a plaques solars com pel que fa a molins. És evident que aquesta és el futur, vull dir, hem d'apostar per aquí i no hi ha, i si no s'inventa alguna cosa més, menys estèticament agressiva, és el que tenim ara i s'ha d'apostar per aquí, però clar, tampoc es pot fer, diguéssim, a costa de petits poblets, perquè saben que l'Ajuntament té poca força i per tant, doncs, per més soroll que facin, és molt més fàcil que els hi tombi.
No sé si voleu afegir alguna cosa, Isabel,
bé,
Lluís.
Jo a nivell conceptual a mi em sembla una bona notícia el que avui doncs s'ha concretat, no? El que passa que sí que és veritat que la lletra petita, doncs, d'aquí a que això es pugui desenvolupar, doncs haurem d'anar-la desgranant. El que passa que jo crec que és molt important fer pedagogia per part del govern del que vol dir realment això, és a dir, si només serà tota pública, si no ho serà, què implica, quines despeses o no despeses impliquen i quina serà la repercussió en la ciutadania real, perquè jo crec que al final, com idea conceptual pot ser bona, però que calen les concrecions. Quan ara parlàveu del consens per les energies renovables, en Dani apuntava alguna cosa i l'Anna també en parlava, doncs, de la necessitat de que en el territori hi hagi un consens per, doncs, assumir que en un moment donat el teu paisatge canviï, i això és una corresponsabilitat de tots. Si parlem de canvi climàtic i és una cosa que assumim com a ciutadania tots plegats, haurem de consensuar que aquest canvi climàtic implica esforços per part de la ciutadania, dels pobles, del paisatge, etc, etc. I jo crec que aquí hi ha una manca de decisió per part dels governs a l'hora d'actuar en bé del bé comú. És a dir, en un moment donat has d'assumir que has de no agradar a tothom. I això implica que prenguis decisions. I implica que en un moment donat, si la veïda de Roses hi ha d'haver-hi parcs eòlics, així siguin. I que si això condiciona que hi ha una part de la ciutadania de Roses que no està contenta, però la necessitat del país passa perquè hi hagi aquest parc eòlic, hauràs de compensar a Roses, etc., d'una altra manera. Però tot és una necessitat i cada vegada anirem a més. I jo crec que aquesta corresponsabilitat ens la posem molt en boca a tots, però quan ens toquen doncs, que en el paisatge davant de casa nostra doncs, hi hagi més plaques solars o hi hagi més parcs eòlics, etc., etc., tots ens rasguem les vestidures. I si, com deia l'Anna, si agafem la carretera i anem fent viatges, a partir de Saragossa, el dels parcs eòlics és un espectacle. És a dir, està ple, però ple vol dir ple absolutament, i els hi sobra, abans en parlàvem abans d'entrar, a Aragó els hi sobra energia, no? Sí,
també és veritat que l'Aragó té moltes més zones despoblades que no pas a Catalunya, la densitat de població és molt més elevada.
Hi ha hagut les polítiques adequades, perquè al final la consellera ha fet una declaració molt política, com a política, que és, i des d'aquí hem de posar, i em sap greu, hem de posar una mica d'aigua al vi i ser una mica més realistes, perquè quan ella diu sentir-se textualment molt satisfeta del ritme de la transició cap a aquestes energies renovables, bueno, jo voldria recordar-li que si el ritme és aquest i ella està molt satisfeta amb aquest ritme, de cap de les maneres arribarem al 2030 als índexs que ens hem marcat i al 2050 encara molt menys. Al final, què tenim? Tenim realment una transició molt complicada, que en molts casos depèn de l'Estat, que no tot seran facilitats. Abans de 72 mesos, informes tècnics, aprovacions, permisos, autoritzacions, informes climàtics, informes geoestratègics, informes demogràfics, tot això s'ha de solucionar, i no vull posar-li aigua al vi, però aquesta és la realitat, i la realitat és fosca. No s'han fet els deures. T'has fet la pregunta, per què estem en el, has dit en el...
vuitè lloc, si no m'equivoco.
Sí, no, però l'expressió que has utilitzat, que estàvem...
A la cua.
Pues, senyora consellera, estem absolutament a la cua, perquè som els primers generadors de necessitat energètica per ser la comunitat autònoma més industrialitzada. Per tant, sí, estem a la cua. Estem en una situació realment perillosa i, com deia l'Isabel, a punt de necessitar de l'energia, per exemple, de l'Aragó, per poder complir.
De fet, el 86% dels projectes d'energia instal·lada el 2021 venien de l'Aragó. És a dir, projectes gestionats per la Generalitat són pràcticament anecdòtics de l'energia que acaba a subestacions catalanes. És a dir, estem important ja avui la transició energètica, l'estem fent des de l'Aragó, amb projectes des de fora, quan tenim aquí una agenda pròpia, marcada cap a aquest...
I un clima que ens dona capacitat per fer-ho.
I l'anunci al final d'aquesta companyia pública d'energia renovable, la veritat és que és molt lluent com a anunci, però al final el ciutadà no es veu afavorit, no es veu beneficiat, no pot consumir-ho i queda molt lluny de les necessitats que el ciutadà requereix avui.
Deixeu-me que saludi a un expert en la matèria, perquè tenim en línia el Jaume Margarit, que és consultor energètic. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, Jaume, no sé si ha pogut escoltar la consellera, com veu aquesta proposta de la Generalitat de crear una empresa energètica pública? Vostè creu que és una bona opció?
Bé, m'agradaria veure el detall, també la lletra menuda, no? com heu dit vosaltres. Cal veure ben bé quin és el pla d'aquesta empresa pública, on treballarà, en quins àmbits, i bé, veure com s'enfoca. Evidentment, el que surt a les comunicacions més periodístiques, que pot ser les fotovoltaiques a les teulades, els edificis públics, etc., m'imagino que hi haurà més coses a darrere. La consellera també ha parlat de les hidroelèctriques que acaben la concessió d'aigua.
Sí.
El Parlament, el seu dia, el Parlament de Catalunya va aprovar de fer aquesta empresa pública. Es parlava també de la possibilitat d'exposar de xarxes de distribució. O sigui, m'agradaria veure el detall de quin és el conjunt del projecte per poder-lo valorar millor. Sí. El que sí que m'agrada és que, bueno, que l'energia, per fi, estigui passant a un nivell de prioritat política que jo crec que és adequat per escometre els reptes tan grans que tenim a davant.
M'imagino, però, que el fet que els edificis públics siguin autosuficients de cara al 2030, amb això no n'hi ha prou, no?
No, evidentment, és que no, consellera no ho ha dit, però no tenim consciència del repte que tenim a davant. És a dir, amb la Proencat 2050, que és una visió, un projecte a 2050 de com ha de ser el sistema energètic de Catalunya, clar, és que s'han d'instal·lar de nou més de 50.000 megawatts d'energies renovables, no? Però no només això, perquè ens fixem molt en la generació. Jo crec que el repte més gran és de l'eficiència energètica, de com replantejar-nos el consum, de com electrificar la demanda, de com passar dels vehicles que ara tenim de benzina a elèctrics. Vull dir, tot això jo crec que són punts que són tan importants, o més, fins i tot, que el tema de la generació. I cal tenir en compte que ens obligarà a tenir canvis de les maneres de fer, canvis fins i tot socials, i canvis de la manera en què mirem les coses. És evidentment que hi ha una necessitat, això ara ja es veu, però hem de ser capaços de trobar la manera d'implantar les energies renovables, de reduir la demanda d'energia, de millorar l'eficiència de tot el consum en tots els sectors i de generar una infraestructura del sistema elèctric que necessitarem, que haurà de ser molt més complexa i molt més forta que la que tenim ara. Perquè si tota la demanda d'energia en el futur l'hem de basar en l'electricitat i abandonar els combustibles fòssils, doncs el sistema elèctric haurà de créixer i haurà de tenir unes exigències molt més grans. Això ens hauria de preocupar molt i ens hem de preparar, i no en sento parlar gaire, diguem-ne.
Vostè parlava de canvis, no sé exactament a quins canvis es referia. Abans també la Isabel Lleuger deia és que inevitablement, no?, cada vegada consumim més energia. Clar, no sé si és inevitable o és un d'aquests canvis que potser també s'ha de fer, canvi de mentalitat, de pensar que potser no podem consumir el nivell d'energia que estem arribant a consumir ara, si és que volem no dependre, per exemple, de les centrals nuclears.
Esclar, és que al final ens hem de replantejar com a societat, ens hem de replantejar una mica com estem fent les coses i si les estem fent bé i si val la pena continuar fent-les com les fem. Per exemple, la pandèmia ens ha ensenyat doncs, que es pot fer moltes coses amb un concepte de teletreball, no? Sense desplaçaments. Doncs, bueno, aprofitem això. També la tecnologia està dient que els vehicles elèctrics pues, tindran una eficiència molt superior als vehicles amb combustibles fòssils. Doncs anem cap aquí. Vull dir, tots els processos industrials, que Catalunya és un país industrial, doncs fins ara no es plantejaven fer-ho amb electricitat, perquè, clar, eren més econòmics els combustibles fòssils, però això vol dir que els industrials ens hauran de replantejar com fer aquestes coses, no? El propi concepte dels residus, que érem una societat, una economia que es diu lineal, no? Que les matèries primeres les fem servir i les llancem. No, ara hem d'anar cap a una economia circular. Els materials s'han de tornar a fer servir. Els residus poden tornar a entrar a la cadena de l'economia, no? Han de tornar a entrar a la cadena. Llavors, tot això és un canvi de mentalitat i de maneres de fer que ens ha d'anar impregnant a tots. Tenim temps perquè l'any 2050 queda lluny, però ens hi hem de posar ja i amb un ritme suficient.
Digues, Isabel, que volies apuntar
d'això que deien, i que jo tinc una pregunta, és a dir, a mi em sembla molt bé aquest plantejament d'una conscienciació global de l'estalvi d'energia i de tot allò que podem fer, però després hi ha una realitat que el canvi climàtic ens posa tota l'estona davant, no? I és que avui sentia que l'estiu que hem passat segurament serà els estius fresquets respecte als que vindran. Clar, aquesta realitat que implicarà que les ciutats, les empreses, els edificis, etc., s'hauran de preparar, per tant, utilitzant energia de més per poder, doncs, que la gent visqui, com es pot equilibrar? Perquè per això deia que anem com a necessitar més energia precisament perquè la gent pugui sobreviure amb unes mínimes condicions de confort, no?
Sí, bé, canviarà moltes coses. Per exemple, sí, a l'estiu segurament necessitarem més energia, però si augmenten les temperatures, probablement a l'hivern necessitarem menys, no? Vull dir, tot això, aquest exercici de veure el futur, de fer una visió de futur, doncs s'ha fet, s'ha vist una mica quin pot ser aquest futur i s'ha fet un càlcul de l'energia que es necessita. I la instal·lació, amb la idea de que Catalunya, i també com crec cada territori, doncs hauria de mirar de ser el més autosuficient possible, o sigui que l'energia que tu necessites la puguis produir en el teu territori, no? Perquè en això els combustibles fòssils ens enganyaven una mica, perquè, esclar, aquí no veiem cap impacte territorial, però és que les societats desenvolupades feien aquest impacte territorial en altres països, no? Llavors no el veiem. Les renovables el que fan és que ens el porten a casa. I, senyors, generar energia, necessitar energia, té els seus problemes, encara que siguin amb les millors energies que tenim, que són les energies renovables, no? Per tant, hem de ser capaços d'entendre això, hem de ser capaços que necessitem energia i que hem de fer aquests megawatts que diem que hem de fer. Per això jo estic d'acord, el que diu la consellera, ens hem de posar d'acord, hem de consensuar al màxim, però també, clar, vull recordar que els que portem ja 32 o 34 anys dedicats a aquest tema, portem tota la vida alertant del que està passant ara, no? I la veritat és que, doncs, que les coses no s'han tirat endavant i estem on estem, no?
Senyor Margarit, li volia preguntar també, perquè avui li preguntàvem ara a la consellera, avui hem explicat, per exemple, que l'empresa Naturgy obrirà dos parcs eòlics a la Terra Alta abans que s'acabi l'any. La companyia diu que anualment espera produir gairebé 50 megawatts de potència, però clar, és el que dèiem, normalment projectes com aquest són els que causen oposició al territori. Per exemple, en aquest cas, la DO Terra Alta ja va presentar un contenciós administratiu per tal d'aturar aquest projecte i també es va construir sense la llicència d'obres de l'Ajuntament de Batea, que és un dels municipis afectats. Clar, aquí la qüestió és com s'ha de fer perquè siguem sostenibles i alhora perquè el territori accepti les energies renovables i no, doncs, clar, molta gent que viu en zones més despoblades es volen col·locar precisament aquests molins eòlics o aquestes parcs de plaques solars, diuen, doncs que ho col·loquin a les zones on hi viu més població, no? Clar, què es pot fer perquè tothom, perquè és complicat, però perquè s'arribi a un consens en aquest sentit?
És complicat perquè a més, doncs bé, les característiques que tenim aquí a Catalunya, la gent, els catalans, doncs són els que són, no? I ens agrada, doncs, bueno, furgar i mirar els detalls de les coses, no? I això jo crec que en principi és bo. Que passa que hi ha el perill que ens porti a un bucle, diguéssim, sense sortida, que és el que està passant amb les renovables. L'energia s'ha de fer. Jo primer el que m'agradaria també saber i posar sobre la taula és d'acord que hi ha gent allà del territori que es queixa o que està en contra dels parcs eòlics, però jo tampoc sé si del conjunt de tota la població del territori són uns quants, són molts, són pocs.
També és veritat que hi ha gent que hi està a favor perquè els seus terrenys són els que estan afectats i també econòmicament els compensa, perquè una terra que potser no es pot cultivar o que hi ha unes oliveres que donen un rendiment molt baix, evidentment és molt més rendible posar-hi un molí eòlic.
Clar, bueno, hi ha de tot, evidentment, els terrenys, diguéssim, allà on es poden posar els parcs eòlics, es tenen propietaris que hi han estat d'acord, en principi, no? I, en general, una inversió en un parc eòlic, jo la veig, o crec que s'hauria de veure com una inversió industrial. Al final, és una inversió que genera economia, llocs de treball, ingressos dels ajuntaments, i que té algunes particularitats, té sobretot la visibilitat en el cas dels parcs eòlics, no? Val? S'ha d'arribar a un acord amb això i s'ha de buscar la manera que tots entenguem que s'ha de fer. Ara, moltes vegades jo sento persones que diuen sí, així no, però no diuen com. Aleshores, diguem com. O sigui, la qüestió és que ha de ser possible. Si no, no tindrem l'energia que necessitem o aquest mateix impacte ambiental o acabarem patint amb línies en lloc d'en parcs eòlics, amb energia que vindrà d'una altra comunitat autònoma i que deixarà els seus beneficis a l'altra comunitat autònoma i no a la nostra. Aleshores, no sé, ens hem de fer un plantejament global, acceptar que hi haurà afectacions, però que en conjunt és la millor solució que tenim. Jo no em dedico a la política i no sé com fer això. Sí que puc dir que com a tècnic, diguéssim, he procurat buscar aquests acords al territori i la veritat és que m'ha costat molt i he trobat gent molt a favor i gent molt en contra i això és el que al meu entendre ha frenat molt les renovables a Catalunya.
Vostè em sabria dir quants molins eòlics o quantes plaques solars es necessitarien per suplir l'energia que ara generen les centrals nuclears, per exemple, a Catalunya?
Ara així de cop no li sabria dir, però pensi que una central nuclear, si funciona de mitjana, posem 7.000 hores, podria funcionar, doncs un parc eòlic on funciona, posem 2.000. Per tant, per tenir la mateixa energia, doncs hauria de tenir dues vegades i mig més de potència. O sigui que si tenim 3.000 megawatts, 3.000 i pico, de nuclear, doncs hauríem de tenir doncs, 8 o 9.000. Però és que no és tant, el balanç no s'ha de fer així, tampoc, perdona'm, perquè en el fons és molt important també a quina hora tens la generació, en el cas de l'eòlica, no? A quin moment tens la demanda. En el nou sistema elèctric serà necessari generar molta energia quan hi ha sol, que és al migdia,
sí,
i poder-la gestionar per poder tenir llum a la nit, també, no? Aleshores, en fi, el tema és una mica complex, no voldria tampoc entrar en masses detalls tècnics, però sí que voldria que quedés, que s'entengués que el repte de dissenyar un nou sistema elèctric que funciona amb energies, diguem-ne, bueno, l'eòlica és més imprevisible, la solar és molt previsible, però va només de dia. Organitzar tot això i que encaixi amb la demanda, perquè l'electricitat que gastem cadascú de nosaltres en l'endoll en cada instant s'està generant en aquell mateix instant, en alguna central, no?
Sí.
Llavors, aconseguir que això s'aguanti i que tingui una correcció tècnica i de qualitat és difícil, no? I, bueno, és factible, perfectament factible, però potser s'han de canviar molts paradigmes i s'han de canviar moltes maneres de fer les coses.
Doncs, en fi, veurem cap on van les coses precisament en els propers anys, perquè el que està clar és que ens hem de posar tots plegats les piles en aquest sentit i que, pel que sembla, no hi ha marxa enrere. Per tant, ens haurem d'espavilar per trobar quina és la millor solució per apostar per les energies renovables.
Sí, però el que és bo per això és que la solució existeix, que quedi clar. Vull dir, fora molt pitjor que no hi hagués solució. La solució jo crec que hi és, l'únic que ens hem de posar d'acord.
Jaume Margarit és consultor energètic i volíem també doncs, parlar amb ell avui d'aquest anunci que ha fet la Generalitat, que ha concretat doncs, la creació d'aquesta empresa energètica pública i també alhora doncs, parlar de les energies renovables. Jaume Margarit, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C. Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu vosaltres. No,
el que m'ha semblat contundent és l'últim que ha dit. La solució
hi ha la manera de fer-ho, no?
És a dir, jo crec que aquesta és l'esperança més important, no? Si la solució existeix, l'únic que passa és que hem de gestionar millor, que aquesta solució sigui efectiva. Jo em quedo amb aquest missatge, no? Espero doncs que es reculli, no? Aquest missatge, la solució existeix, doncs, si la solució existeix, si és culpa de l'ús, de com es planteja fer aquesta solució i per tant és responsabilitat de l'ésser humà, doncs tenim un problema que podem solucionar.
I una altra de les coses que també he dit és que tots plegats som poc conscients, no?, de la situació, i això potser és un dels reptes més immediats que l'administració també s'ha d'aplicar una mica en aquest sentit, perquè tots prenguem consciència del que suposa el futur, no?, i del que necessitarem amb aquesta generació, amb tota aquesta demanda d'energia que tenim ara mateix, què hem de fer els propers anys.
És que jo diria que cal un canvi cultural. És a dir, tots aquests moviments d'oposició a la instal·lació de parcs eòlics parteixen des del punt de vista, que és el que tenim en general a la ciutat, de no haver fet aquest canvi cultural en el qual hem d'assumir com a ho fixa a la travessa, és a dir, com a cosa segura, que hem de convertir tota l'energia que estem produint en un altre tipus d'energia i que, per tant, tots hi hem de posar de la nostra part. La Generalitat no ajuda. Per què? Doncs perquè va molt tard i perquè no ha fet prou feina fins ara, però ell mateix ens ho ha dit, que amb la seva feina de tècnic, la principal dificultat que s'ha trobat a l'hora d'instal·lar aquest tipus de parcs eòlics és, doncs això, l'oposició, que no tothom ho entén, que no estem d'acord, que la falta d'acord, la falta de consens, ens falta aquest canvi de xip cultural. I una cosa petita, em trec el barret davant de la capacitat de càlcul matemàtic mental que té aquest home, perquè t'ha fet una equivalència entre central nuclear i parc eòlic en un moment que...
Anna, no sé com ho veus tu, sí. També sentint el que ha explicat el Jaume Margarit.
Sí, que a més ho ha explicat de manera molt, molt didàctica i molt entenedora. Crec que ell també ha fet referència a una cosa clau, que és els polítics han de fer de polítics. I els polítics han de decidir on va un parc eòlic o on va les plaques solars. I això generarà polèmica, segurament. I segurament si ho fan al meu poble, doncs jo també diré, oh, per què no ho fan en un altre lloc i tot això. Però s'ha de fer. I, per tant, els polítics han de començar a moure's, perquè també ara, perdoneu, no recordo qui ho ha dit, que parlàveu des del futur. No és el futur, és el present. O sigui, el problema és que els problemes els tenim ja, i s'ha de fer ja, vull dir, no és un futur. O sigui, no és allò dels cotxes voladors. És una cosa que s'ha de fer ja.
Lluís.
Em deia que fer campanyes, i la veritat és que això va molt més enllà de fer campanyes que no es fan, perquè a sobre no es fan. Que hem de fer, el Dani parla d'un canvi cultural, jo diria que quasi hem d'entrar en un canvi de paradigma, un canvi de paradigma vital, perquè ens apropem a l'era que la Isabel apuntava, vull dir, quan he sentit que això seria un estiu fresquet, la veritat és que ja m'he espantat. I després, bueno, és que al final entre tots...
M'han dit els tècnics de l'AEMET, de l'Agència Estatal Meteorològica.
I al final entre tots els estudiants hem solucionat el problema, perquè l'Anna té raó que la classe política tampoc està fent els deures, i el que hi ha és moltíssima hipocresia. Tu vas a Islàndia, per exemple, i les bosses d'escombraries biodegradables no és que siguin una opció, és que només hi ha aquestes bosses d'escombraries, i aquí és l'opció que val el doble que la bossa de plàstic industrial no biodegradable. Aleshores, els primers que han d'ajudar és això, són els estats. Hi ha estats que estan conscienciats i estats, el nostre, que no ho estan. I que aleshores vivim constantment en l'aparador, amb la notícia, amb la portada. No, sisplau, hem d'anar al supermercat i que els productes siguin viables, siguin ecològics, que siguin renovables i sostenibles, però que estiguin o al mateix preu o més barats perquè estiguin subvencionats per aquest estat, perquè si no, al final, la nostra butxaca és limitada, no és infinita, és finita. I aquesta butxaca només ens permet adquirir producte industrial. Clar, per acabar amb això, necessitem que l'estat prengui consciència i, per tant, que els polítics facin la seva feina.
Ho veieu factible, però, que això passi en els propers anys? És a dir...
Altres països ho han aconseguit, per què no nosaltres? Que, a més, tenim sol, que tenim aire... I com que tenim tanta aigua.
Vull dir, tu deies abans l'Aragó, l'Aragó ens passa la mà per la cara.
Sí.
Vull dir que les receptes no estan tan lluny. Segurament el que falta és valentia política. Ho veiem, ara tenim eleccions municipals. Mira, explicaré una interioritat. Jo estava buscant una entrevista amb un alcalde d'una població perquè ens parlés de la seva oposició als molins de vent. I em va dir que no en volia parlar fins d'ara a les eleccions municipals perquè era un tema molt polèmic que dividia el poble i que... Això és a petita escala, i passa en aquests municipis, perquè tens raó amb el que deies abans, de que hi ha propietaris de terreny que pues, treuen 3.000 euros l'any del lloguer de la companyia elèctrica, pues, sí que ho volen, i després hi ha una gran part de la població que no ho vol perquè li espatlla les vistes des del menjador de casa seva. Portat a la Generalitat, que és el que ens ocupa avui, segurament no han fet més per falta de valentia de no encarar-se contra moviments ben organitzats que els haguessin restat vots, hagués sigut un mal de cap, doncs qui dia passa any empeny, i el que ha passat és que els calaixos de la Generalitat estan plens fins aquí d'expedients no resolts perquè estan a la comissió d'estudi del Parlament, a la comissió d'estudi dels experts, o veient
exacte.
Posar d'acord les dues...
Al final, amb això ens va la vida, és que ens va la vida. No és un tema de que podem passar cap aquí o cap allà, no, ens va la vida. I inclús en el Parlament de Catalunya pel decret de renovables del 2021, comptava amb el vot contrari de la CUP. Vull dir, no fem política amb aquestes coses. Diuen, sí, estem d'acord amb el decret de les renovables, però no d'aquesta manera. Ho faríem d'una altra manera, perquè al final es fa política a qualsevol tema. No, hi ha temes que necessiten de la unitat social, ja no política, de la unitat social dels parlaments, i aquest és dels temes de vida o mort.
Isabel, el que passa que jo crec que per fer una meva culpa ciutadana, quan ens planteja un polític en el nostre territori alguna cosa que ens toca, hi ha una voluntat i una defensa cèrrima de l'oposició personal o social o d'aquell club o d'aquella entitat o d'aquell territori, etc. I per tant això hauríem, o sigui, aquest canvi de paradigma que parlàvem és una qüestió de corresponsabilitat, perquè al final tots defensem, quan un polític no ens diu allò que ens agrada escoltar, el critiquem, i això passaria per fer un exercici de corresponsabilitat amb acceptar que quan un polític ens diu unes coses que no ens agraden i és una acció política de malestat, ens l'hem de menjar amb patates.
En fi, deixeu-me que faci una petita pausa i ara de seguida tornem i ens acomiadem de la tertúlia d'avui.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Què prefereixes? Una casa buida o una casa amb vida? Els anfitrions a la plataforma d'Airbnb repartits per tot el territori fan possible que espais que estarien buits s'omplin de vida. Així els viatgers poden gaudir d'indrets únics a la vegada que col·laboren amb l'economia local. Si és bo per la gent de Catalunya, és bo per Catalunya. Airbnb.
El Finestrella Shopping Centre sorteja un viatge a Nova York.
I un altre a París, i a Roma, i a Lisboa.
Dona, doncs anem a Finestrelles el dissabte 24 de setembre per participar-hi. També hi haurà música i gastronomia d'aquests països.
Doncs jo ja em vaig descarregant la seva aplicació, perquè la necessitem per entrar al sorteig.
Tota la informació a finestrelles.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Són les 10 de la nit. Actualitzem la informació a aquesta hora. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Abans d'anar a dormir, heu de saber que...
Que Teresa Jordà defensa l'energètica pública que aquesta tarda ha anunciat la Generalitat i que es posarà en marxa el 4 d'octubre. L'objectiu és cobrir de plaques solars els 1.500 edificis que té l'administració i també invertirà en projectes de renovable juntament amb els ajuntaments. La consellera d'Acció Climàtica acaba d'admetre al nou-sé de RAC1 que s'han de posar les piles en aquesta matèria.
No estem a la cua, però sí que anem endarrerit. De fet, venim d'una dècada, venim de 10 anys d'una especulació increïble i el que hem fet és trencar aquesta bombolla. Aquesta transició l'hem de fer, que aquesta transició ens beneficia a tots, que la pròpia societat n'ha de treure un benefici llegit com a participació, per exemple, com a compensació, en el que sigui.
I diu que la vocació no és actuar com a comercialitzadora, que sí que es posarà, però, al servei de comunitats energètiques. L'objectiu, que la Generalitat pugui ser autosuficient i que el 2030 tingui coberts amb plaques solars tots els terrats i teulades.
A aquesta hora també estem pendents de Mèxic, on aquest vespre hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,4.
Ha estat fa menys de dues hores, quan a Mèxic passaven 5 minuts de la una del migdia. Fins ara no hi ha informació que parli de víctimes, sí que s'han hagut de desallotjar, però, alguns edificis. El sisme s'ha registrat a 46 quilòmetres al sud-est de la Placita de Morelos, a l'estat de Michoacán. Davant d'aquest episodi, els Estats Units han emès una alerta de tsunami. Segons les últimes informacions de mitjans locals, el sisme no ha provocat greus problemes a la capital, a la Ciutat de Mèxic. El terratrèmol, de fet, s'ha produït justament el dia que fa 5 anys del sisme que va provocar més de 200 víctimes mortals.
I a Londres, encara continua en marxa aquesta hora l'enterrament de la reina Elisabet II.
Una cerimònia privada, estrictament familiar, que es fa al castell de Windsor. És l'últim acte de la jornada després del funeral d'estat que ha reunit 500 caps d'estat i de govern d'arreu del món. L'enterrament d'aquesta hora posarà punt final als actes de comiat a la monarca. Mentrestant, Londres es comença a recuperar de mica en mica a la normalitat després que avui s'hagi paralitzat del tot pel funeral. Oficialment, demà el país ja torna a la normalitat, però la família reial britànica continuarà de dol una setmana més.
Els Mossos, d'altra banda, investiguen un assassinat a Sant Adrià del Besòs aquesta tarda.
Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, hauria passat al barri de la Mina a última hora de la tarda, passades les 8. Les primeres informacions apunten que es tractaria d'un tiroteig en plena via pública. A la víctima l'han traslladat al cap del barri, però els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida.
I la policia ha detingut 5 persones pel robatori amb una víctima mortal en un vinco de Tortosa.
Després d'hores de recerca, la policia els ha pogut detenir aquest vespre. La principal hipòtesi de la policia seria un atracament amb armes de foc per aconseguir un botí econòmic. Anaven amb les cares tapades i van disparar diversos trets, un d'ells al cap de la treballadora. Els atacants també van deixar ferit greu un client que recupera en estat greu a l'Hospital Verge Cinta de Tortosa.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què tenim avui, el tu diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. Explicarem tots els acords de la Junta Directiva del Barça, confirmant aquest canvi dels estudis d'arquitectura en l'Espai Barça, la construcció de l'Espai Barça. I entrevistarem Josep Mia, un dels arquitectes que va proposar un projecte el 2016 quan va començar tot aquesta construcció del nou espai Barça. I a més ens visitarà el Xavier Aldecoa avui amb la secció Això no té nom.
Doncs us escoltem d'aquí a menys de mitja hora. Gràcies, Aleix, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Tocarà obrir el paraigües o què aquest dimarts?
En algunes comarques sí, no tot arreu. Això arribarà a finals de setmana, eh? Sembla que sí que
estàs coincidim... emocionat, amb la pluja de finals de setmana.
Allà, sap greu per la Santa Tecla,
mira,
la Mercè...
Sempre que us preguntem pel cap de setmana ens dieu no, encara és molt aviat. Doncs avui és dilluns, has vist pluja el divendres i el dissabte i estàs emocionat des de fa hores ja.
Saps què passa? també s'ha de dir amb prudència, que encara queden dies i s'ha de veure com s'acaba col·locant tot plegat, però és una situació que ens pot beneficiar molt si no fa mal. Sembla que pot ser una situació de pujades generals i abundants, per tant, per començar a ficar fil a l'agulla per pal·liar o començar a pal·liar una mica els efectes de la sequera, anirem veient com evoluciona. De moment demà sí.
Sí, anava a dir, de moment demà què?
De moment demà alguns paraigües sí, a la tarda. Al matí pot haver-hi algun ruixat al litoral sud o cap a la costa oral, especialment entorn del Cap de Salou. A primeres hores de la tarda alguns ruixats poden aparèixer procedents de l'Aragó, del nord de Castelló, poden aparèixer cap a l'extrem sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, i després a la tarda xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, especialment sector oriental, poden arribar fins al nord d'Osona o la zona nord de l'interior de la selva, amb temperatures abans de les d'avui. Abrigadets de bon matí, també a la costa, s'acaba la xafogó de moment.
Ah, sí, hem d'agafar...
Home, de bon matí, a les 7-8 del matí, val, vull dir que fresqueja ja a la costa, que no estem tenint aquelles nits xafogoses que encara teníem alguns dies de la setmana passada, ben abrigats en algunes zones interiors. Després, al migdia, no, la jaqueteta sobrarà 24-28 graus en la majoria dels casos, com avui, podem arribar als 30-31-32 a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Molt bé, gràcies, Abel, bona nit,
bona
fins
demà,
que vagi bé. Ara passen 5 minuts de les 10 de la nit i ara sí que acomiadem aquí també la tertúlia d'aquest dilluns que hem fet amb el Dani Sánchez Dugar, el Lluís Carrasco, l'Isabel Lleuger i l'Anna Saez. Moltes gràcies a tots quatre.
A vosaltres.
Volíem parlar també dels altres temes.
I que arribin les jaquetes.
Que arribin les jaquetes,
sí,
eh?
Sí, perquè, amb molt desig.
Perquè ha quedat clar que hem d'aprofitar la tardor i l'hivern, perquè, bueno, la primavera una miqueta, perquè el que és els estius em sembla que ens tocarà
patir. Jo no hagués pensat mai que també diria que vinguin les jaquetes. A mi els estius em sembla sempre fantàstics, de la calor em semblava fantàstica i s'ha fet molt dur.
En fi, gràcies a tots quatre i de seguida aquí al No ho sé, avui el No s'ha parlat prou amb el Carles Fiter i amb la Llucia Ramis. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, ja, doncs senyar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vin a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Comas, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Fió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Jastel, Free Rabbit, Verti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 8 minuts de les 10 de la nit. Ja ho sabeu que és dilluns, i els dilluns per acabar toca el No s'ha parlat prou, i com us deia fa uns minuts, ja tenim aquí preparats el Carles Fiter i la Llucia Ramis. Què tal? Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
Abans de començar, Llucia, no sé si vas anar al dentista al final o no.
Me vaig obligar a demanar-li.
Mira, mira que ho tenia pendent, eh?
Que bo.
Però, escolta'm, no pateixis, perquè jo vaig anar al dentista.
I li vas preguntar.
I ja estava sortint de la consulta, sí. I dic, escolta'm, perdona, una pregunta. I li vaig preguntar.
I és el fluor.
I aquí tindrem la resposta.
Alerta. El fluor, no t'has de...
No, però igual hi ha algun oient que, com jo, que no me'n recordava.
A veure, Carles...
Vam explicar que per rentar-se les dents...
Que ens rentaven malament les dents.
No s'ha de mullar el raspall de dents abans, ni després, ni res. No s'ha de mullar el raspall de dents.
Però després vas dir que no t'havies...
I no t'has de posar aigua a la boca, aclarir la boca amb aigua, després del rentat de dents. Aquestes eren les dues característiques que m'han dit, que era com s'havien de rentar les dents.
Val. La meva dentista m'ha dit que... A la pregunta número 1 de si hem de mullar o no el raspall, em va dir que no, que està bé no rentar-lo, perquè així la pasta fa la seva funció i arrossega doncs, la brutícia,
bé, tant,
que hi pugui haver.
Un de dos.
Un de dos. I el de no aclarir-se la boca després amb aigua...
Perquè el fluor faci la seva feina.
Em va dir que això estaria bé si féssim servir pastes de dents que fossin naturals o així, però que moltes pastes, això que fa tanta escuma, és perquè porten doncs, com una mena de sabó. Va. I diu que, clar, aquesta part del sabó no és bona que ens quedi a la boca. Però que si fem servir una pasta de dents que sigui una mica més natural, doncs que no hi ha problema. T'he de dir que fins que no vaig anar al dentista, però...
Vaig no estar,
vaig estar... No, no, que sí que et vaig creure.
Va.
Vaig empassar-me una mica de l'escuma que...
No, però és vera que el fluor sí que no ho has de fer. No, has no. de glopejar després, perquè glopejes el fluor i escups i després no t'has de posar aigua. Però la pasta de dents és vera que queda una mica raro.
En fi.
Bé.
Això és el que diu la meva dentista.
Correcte.
Ara. Potser ara ens escriuen uns altres i ens diuen que no s'ha de fer. En fi.
Jo no hi vaig pensar.
Deures fets, eh?
Bé.
Poso un punt negatiu, Llucia. Va, comencem el No s'ha parlat prou d'aquesta setmana. Llucia, comencem per tu. D'aquest No s'ha parlat prou.
Del Bano.
Del Bano?
Sí. Ara tothom xerra de la calorada que ha passat.
A mi m'encanta, el Bano.
Els infants, no?, han passat molta calor a les aules.
Sí, a les escoles,
s'ha xerrat molt d'això, s'ha xerrat molt de la temperatura mínima de les botigues per això de la crisi energètica. Es parla del preu de l'electricitat, que puja molt... Es parla de la xafogó, que no se'n va...
Sí, hem parlat de tota la tertúlia també, que dèiem que aquest estiu segurament serà el més fresc de tots els estius.
Els que venen, no? Sí, sí.
Bé, però ningú xerra del Bano o del ventall.
Ara t'anava a dir Bano, no sé si és gaire...
Sí,
correcte.
Mira, Bano i ventall, les dues coses.
Hi ha les dues coses. Bano ve del castellà Abano, sensac, del segle XVII, de Banà, que és ventar, que ve del portugues, i abans del llatí Banus, i ventall del fet de donar-se vent. I llavors en un dels dos, o sigui, els que fan ventall, clar, originalment era ventall, era per ventar el foc, per avivar el foc.
Clar.
I llavors hi ha gent que encara fa servir ventall per això del foc i Bano per com l'instrument aquest plegable que s'utilitza personalment per donar-se aire. I en canvi, als Balears, per exemple, es diu ventador per fer el foc.
Pel foc
i ventall per ventar-se. Uh-huh. És a dir, que les dues formes són correctes i utilitzades. Quin origen té el Bano o ventall? Es considera tan antic com aquell material que es fa servir per agitar, per donar-se aire, no? Uh-huh. Té mínim 3.000 anys, està documentat així, ha evolucionat al llarg de la història, ha canviat de morfologia, d'usos, de materials de fabricació, i encara és molt útil. No sé quantes vegades, en una situació, us heu acostat a qualcú que s'està ventant, per aprofitar l'aire.
Sí.
Jo fa molt poc, i a més tinc molt clara la imatge.
Podries explicar-la?
És que no sé si s'entendrà gaire. Estava en un lloc que hi havia molta gent, una aglomeració de gent força gran, no hi havia aire condicionat, i jo m'havia oblidat el meu Bano, perquè sí que és veritat que l'estiu acostumo a portar un Bano a la bossa.
Uh-huh.
I una persona al meu costat s'estava ventant, i allò que dius, que em toqui una miqueta també.
Clar.
A un concert fa molt poc, jo ho vaig fer, vaig dir, ostres, que aquí...
Mira, també t'he de dir que quan jo porto Bano, vento una miqueta a l'altra gent, també.
Ah,
perquè
sí?
Veus que se't va costant gent i dius, bueno, va, una
Ets
miqueta
solidària.
Per vosaltres, també.
O en el metro. En el metro no sé si ho heu fet mai d'anar-vos acostant a qualcú que s'està ventant.
És que va bé el Bano.
I a més, mai està fora de lloc. És a dir, pots dur
un ventall a un funeral, pots dur-lo a un casament, pots dur-lo a la feina, no passa res, pots dur-lo a l'escola, pots dur-lo...
Mira, a la feina em sembla que no he vist mai ningú.
però es podria dur.
Però pots.
Perquè
pots.
Ja hi ha condicionat aquí. Sí. Pots dur-lo a passejar el gos al parc, on vaig jo, tothom va en ventall.
Sí?
Sí, perquè ja fa molt de xafugó. Hi ha proves que ja existien a l'antic Egipte, a Grècia, a Roma, a Àsia, i a les rutes comercials que unien Europa amb Orient, aquest instrument plegable va arribar a Occident i es va estendre per tot.
No? Ara també m'ha vingut la imatge aquella, no, de, no sé si eren emperadors o no, de també ventant-los, no, amb aquests vanos sí. molt més grans, que no sé si es diuen vanos o no, potser tenen un altre nom, però és a dir que sí que s'han fet servir. I...
Jo reivindico la imatge d'un home amb un vano, perquè és una cosa que a vegades històricament havia estat com molt mal vista, o fins i tot l'ocomia ho va portar a que et cataloguessin d'una...
Havia de sortir, eh?
No, però... I jo, per exemple, jo porto vano també, és a dir, jo em porto a la motxilla perquè moltes vegades fa molta calor en molts llocs i l'utilitzo.
Mira, doncs has de dir-ho perquè és veritat que a vegades costa, eh?
Però
això és per l'evolució mateixa, perquè primer va ser un objecte artístic exclusiu de les classes privilegiades, era un símbol de poder. Al segle XV a Europa s'expandeix entre la reialesa, la noblesa, i les primeres referències que surten del ventall apareixen a la crònica de Pere IV d'Aragó al segle XIV, i se cita com un objecte que tenien els nobles que acompanyaven el rei, no? Llavors eren rígids, eren de forma arrodonida, estaven fets amb palma, amb palla, amb seda, amb plomes de gall d'indi, i al segle XVI sorgeixen els primers ventalls plegables. I un segle més tard comencen els primers artesans a fabricar aquests ventalls plegables, no?
És que realment hi ha autèntiques joies, de ventalls. Jo ho dic perquè a la meva família hi ha força tradició amb el tema de ventalls. Fins i tot tenia una tieta que em feia col·lecció i que anessis allà arreu del món i trobessis un vano, doncs la gent li portava un vano. I també recordo, per exemple, de petita, que hi havia vanos que la meva mare em deia aquest no el pots fer servir, perquè aquest val molts diners, no?
I després hi ha els souvenirs que...
I després, clar, hi havia els més econòmics aquests de plàstic, que aquest... Té, nen, aquest sí que el pots fer servir. Però aquells que tenien uns gravats, me'n recordo així com fets més artesanals, com ara deies, de fusta o així, que deia, aquest no es pot tocar.
Sí, sí, és vera. I aquí, com que hi havia molts ventalls d'importació, en el segle XVI hi havia ventallers, mestres ventallers autòctons, llavors el 1679 el rei Carles II, que no té res a veure amb el Carles III d'ara, va limitar l'entrada de ventalls procedents de França i d'Itàlia perquè se fessin servir els autòctons, no? Llavors, durant el regnat de Lluís XV a França, el ventall europeu arriba a la seva plenitud, era una peça fonamental als salons de l'època com a complement de moda femení. Aquí és el moment en què comencen a fer-lo servir les dones. De fet, es combina, no? Les dones es popularitza perquè les dames, no? S'ocultaven i tenien tot un llenguatge cortes...
Seductor.
Sí.
Amb el ventall.
Sí, per comunicar-se amb els seus enamorats sense ser descobertes en aquesta indiscreció. I bé, s'utilitza amb usos funcionals, cerimonials, decoratius, no? I es popularitza en aquest moment. I a partir d'aquí, doncs, se va popularitzant cada vegada més. Fins ara, que jo crec que ara...
És una eina necessària per treure la calor, jo no li veig gaire...
És que, a més, és com que infal·lible, no? Vull dir, insubstituïble, no n'hi ha...
No... És que no és el mateix, no, perquè hi ha aquests ventiladorets aquests que van a una pila, que no, però no, no és el mateix. No té res a veure.
Home, i a més, que segons on treus el ventilador... És a dir, per exemple, el que deia la Llucia, un enterrament, no trauràs el ventilador de piles.
Clar, però és veritat que és una mica el més... Però no és el mateix, la gracieta del...
No, i que a més és veritat que ocupa molt poc espai, no?, que el pots posar qualsevol bossa petita o motxilla i el treus i és discret, no? Bueno, també hi ha vanos o ventalls que són una mica més cridaners, però
l'útil, diguéssim, el que tu utilitzes pel dia a dia és molt pràctic.
En fi, doncs avui la Llucia, que també vol reivindicar la figura del ventall, i
trob que és molt important i que no se'n parla gens.
Correcte.
A tothom demà comprar ventalls, s'esgotaran els ventalls a les botigues.
No, aquest estiu n'hem vist molts,
Sí.
Jo crec que cada any n'hi ha... Tinc la sensació de que cada vegada n'hi ha més. Perquè abans era sí que era una cosa més de senyora quan anaven a missa.
Sí, correcte. I ara... És gran.
Ara a mi m'agrada el soroll que fa quan es despleguen, no? Que, llàstima que ara no en tingui una aquí que pugui fer perquè m'encanta allò de fer. En fi, Carles, de què no s'ha parlat prou aquesta setmana?
De les excentricitats dels famosos. Sí que se n'ha parlat d'una en concreta.
A veure, de quins?
Clar, i m'ha fet pensar quan tothom ha parlat del rei Carles III, sí. Ho haureu sentit perquè ha sortit a tot arreu, que si, no, que si l'aigua de la dutxa ell l'ha de tenir sempre una temperatura exacta, que el tap de la banyera o les tovalloles han d'estar en una posició clavada i en la mateixa sempre perquè és la que ell li facilita l'aixugar-se, la banyera està plena entre 18 i 20 centímetres, la pasta de dents col·locada a 2 centímetres i mig exactes del raspall de tot això, el rei aquest Carles III, eh?
Ah, sí, eh?
Sí, sí. Que ha d'anar a dormir cada dia amb el pijama planxat. Els cordons de les sabates també els hi planxen.
Això sí que ho havia sentit i m'ha cridat l'atenció.
Vull dir, diguéssim que dorm amb les finestres obertes sempre, sigui hivern o no, perquè, bueno, diguéssim, té aquesta cosa. I quan viatja...
A Londres no és que faci molta calor,
no. I quan viatja necessita emportar-se el seu propi vàter i el seu propi paper de vàter.
Això ja ho deien de la seva mare, eh?
Sí,
de
sí,
la
sí,
reina
sí.
Elisabet II. No sé si és una llegenda urbana o no, però deien que s'emportava el seu vàter allà on anava.
El vàter reial.
Viatge oficial, doncs s'emportava el vàter.
Ell diuen, he llegit també que fins i tot s'endú el llit i tal, però vaja, és aquestes coses que vés a saber.
Tenen el tro i la trona. El tro i la trona.
I això m'ha fet recordar, i recordareu, les estrelles de rock, que també han sigut molt famoses per les seves excentricitats als camerinos, i a l'hora de fer les grans gires sempre demanaven coses estranyes, que també s'entén, perquè són gent que passa molta estona fora de casa, no? Per exemple, Madonna deia que en el seu contracte, quan anava a un hotel, li permetia destrossar el lavabo que havia fet servir.
Ostres.
És a dir, ell abans de fer el check-out podia destrossar el vàter on n'hi havia utilitzat.
I perquè havia de destrossar el vàter?
Bueno, suposo que ningú més podia cagar on havia cagat Madonna, diguéssim, parlat així clar i català. I clar,
no, però sí que he parlat amb una persona que conec que dirigia un hotel i m'havia explicat que quan feien un determinat festival de música que alguns músics doncs anaven a dormir a aquest hotel... després havien hagut de reformar pràcticament sencera l'habitació, doncs perquè no havien destrossat el lavabo, però vaja, les cortines les havien tret del lloc, les havien despenjat, els llits estaven destrossats i havien pràcticament de canviar l'habitació quan venien determinats artistes.
Sí, sí, jo crec que això és una llegenda que hem escoltat moltes vegades de les grans estrelles del rock. Per exemple, Paul McCartney, en el seu camerino, no hi vol mai res de pell, de cuir, o de... que tingui a veure doncs, amb animals, diguéssim. Mm. És per aquest respecte als animals i ell no vol mai que hi hagi això. Està bé. Rihanna també diu que el vàter de l'hotel, quan ella hi vagi, ha de ser nou, l'ha d'estrenar ell. No sé, aquestes manies amb els vàters.
No li serveix això dels hotels, no?, que posen el plàstic aquest.
Correcte, el desinfectant aquest, no.
Higienitzat.
No.
Això no serveix, eh?
Katy Perry, dues cadires de forma d'ou, al camerino, i llums amb decoració francesa.
Dues cadires en forma d'ou, què vol dir?
No ho sé. No.
Imagina't que tu ets l'organitzador, que et passen la llista i... Vaig a mirar a Google si existeixen cadires en forma d'ou.
El Rolling Stone sempre demanaven una habitació més per posar-hi una taula de billar. Una taula de billar per jugar a billar abans dels concerts.
Aquesta és l'única que sabia.
I la
mira, he trobat aquestes cadires en forma d'ou.
Ah,
és aquestes? Potser refereix això, sí, que és com si fos un ou partit per la meitat...
Sí, són unes clàssiques.
Deu
sí,
ser pot això, ser, no?
Pot ser,
potser.
Sí.
Molt dels anys 60-70, no?
Sí. No sé.
I Van Halen són dels més famosos a l'hora de les seves peticions, perquè ells deien, demanaven sempre tenir un bol ple de M&M's, però que no n'hi havia d'haver cap...
Pensava que era un altre tipus de...
MDMA.
No, M&M's, els típics d'allò, sí. Però no n'hi podia haver cap de color marró. Si n'hi havia algun de color marró, no tocaven. Llavors, ells ho justificaven...
La selecció, no?
Es justificaven, estava molt bé, perquè quan arribaven, si es trobaven, és que això és que no s'havien llegit el contracte. Mm. I, per tant, deien, quina seguretat em doneu si no us heu llegit el contracte de que complireu totes les altres coses que demanem de seguretat, de protecció i tal, si aquesta no la compliu. Bé, està ben trobat, eh? Però això és veritat, a més, aquests contractes, per internet el podeu trobar, la còpia d'aquest contracte i tal. Jo us puc explicar una història en primera persona.
M'encanta.
No és d'aquest nivell, però és d'un altre nivell. És un compatriota de la Llucia, que té el dimoni dins seu,
ah,
i que, cantautor...
I que va passar pel Via Lliure fa poc.
Diumenge, Pantura.
I aquesta persona va venir a tocar fa molts anys, fa més de 20 anys, a les Festes Majors de Matadepera.
Mm.
Festa Major de Matadepera, i va formar part de la comissió de Festa Major. I en el contracte demanava una ampolla de whisky d'una marca determinada, no sé si l'heu vist mai en directe, sempre diu allò del té escocès i aquestes coses que explica ell quan va bevent té escocès, val? I nosaltres vam posar l'ampolla de whisky més o menys semblant. Es va negar a tocar si no tenia aquella marca concreta. I em veus a mi donant voltes per tot arreu, buscant la punyatera marca. Era un diumenge a la nit, va, troba un diumenge a la nit, i al final no sé què, vam aconseguir, si no, no tocava. És a dir...
Això de l'alcohol sí que ho he sentit també en altres artistes, que posen com unes condicions molt estrictes de quin tipus d'alcohol i quantes ampolles d'un i quantes de l'altre han de tenir
de la
camarino,
marca aquella, etiqueta no sé què, tal, i bé, vaja, doncs aquí l'amic del dimoni també ho feia.
La de sa marca de whisky es que varia el gust, i llavors n'hi ha que t'agraden i n'hi ha que no t'agraden tant.
Però... Ja has de defensar, eh?
No, perquè estava pensant, a veure si deu ser una cosa supersticiosa o això, però...
Bueno, no sé, jo pensava, no sé si tindríeu vosaltres alguna excentricitat d'aquesta si fóssiu una estrella.
Jo li anava a preguntar a la Llucia si quan presenta un
llibre demana
alguna
cosa. No, d'on treuen tanta imaginació.
Clar, has d'estar molt avorrit. Realment, estem parlant de grans estrelles que volten per tot el món i dormen molt poc a casa seva. Per tant, jo entendria...
Han de desenvolupar alguna cosa.
Home, jo potser m'enduria el meu coixí del llit, per dir alguna cosa.
No.
Sí, perquè, home, si dorms la meitat de l'any fora de casa, dius, pues, o no sé, els meus llençols, o que ho rentessin amb el meu detergent perquè no sigui a cada lloc.
Un olor diferent.
Estic sent molt excèntrica.
No, però això no complica gaire la vida a ningú. Lo divertit és complicar la vida a la gent que
t'ha de... Pensa, doncs, què t'agradaria?
Sí, no sé, que s'hauria de fer.
Clar, però depèn. Jo, per exemple, llegia en algun lloc que els Rolling Stones, l'últim cop que van estar a Madrid, van demanar a veure un espectacle de flamenc, no? Doncs clar, depèn de la situació, no? També potser, ostres, ja que viatjo, no sé quina ciutat, m'agradaria visitar, jo què sé, va estar de moda. Ja que me'n vaig a Escòcia, a Edimburg, visitar la joia de la reina, de la corona, sí, que estan allà al Palau d'Edimburg. Doncs alguna cosa d'aquesta és més cultural.
Clar.
Jo crec que això podria estar xulo, no? Va, una visita
fent,
exclusiva...
Estàs fent propostes, per si de casa ens està escoltant algun
no, poc. No, però imagina't, tu vens a Barcelona, visita exclusiva a la sala de família per mi sol.
Home, exclusiva ja seria més complicat, també.
Però això tindria més sentit que no demanar 200 M&M's de color vermell.
Sí.
No?
Sí,
sí, jo.
De tota manera, el més extraordinari és planxar els cordons de la sabata.
Sí, no? A mi això també em va cridar molt l'atenció.
No? Però i la sensació del pijama? Perquè, clar, tu penses...
Jo he de confessar que a casa meva, el meu pare, a vegades, quan jo vivia a casa, em planxava el pijama. Jo no l'havia demanat, però
que abans d'anar a dormir?
No, quan ell planxava tota la roba, doncs tenia tota la roba allà i planxava el pijama i jo li deia, pare, no cal que em planxis el pijama, doncs ell la planxava.
Però el primer dia, sortit de la rentadora, jo em trobo bé. Si surt de la rentadora, hi ha gent que planxa
també
el pijama.
També planxava els texans amb ratlla i li deia, sisplau, no em facin la ratlla els texans.
Bueno, hi ha gent que planxa els calçotets i els mitjons.
També, sí. I a les estovalles i els tovallons.
Clar, però anar-te a dormir cada dia amb el pijama planxat...
Això no, només el primer dia, quan les plegues.
Has de ser rei o reina.
En fi, que ens queda molt poca estona, què, Llucia? Tens temps de fer un últim No s'ha parlat prou express?
És xulo, jo el guardaria.
El guardaries?
El guardaria o el faig super express?
No, si vols aprofito
jo. No, doncs mira, que acabi el Carles.
Sí,
avui repeteixes, Carles, la Llucia, que es guardi aquest altre tema, que no direm quin és, que se'l guardi per d'aquí dues setmanes.
Sí, perquè l'he buscat una mica curtet, per si un cas, que es pot amoblar. Per exemple, sabeu d'on ve l'expressió fer-se el pilotes, quan la persona es fa el pilotes? És vol pilotes?
Té més cultura d'aquest tipus.
Quan la gent diu, hòstia, aquest ets un pilotes, què fas? Votes una pilota,
sí,
gairebé, no? Et sembla
sí,
que és una pilota
sí,
i sempre es fa la simbologia de votar una pilota. Sí. Doncs no té res a veure. De fet, si busques a la RAE, el diccionari de la RAE, busques la paraula pelota, la RAE, la vuitena excepció posa col·loquialmente prostituta. Si una pelota és una prostituta.
Ah, sí?
D'aquí ve en Sabona, de
clar,
fet.
Clar, exacte. El senyor que es dedicava al tràfic de la prostitució es diu rufián, no? O pelote. O pelote. Per tant, la pelota era la protegida del pelote. ¿Vale? Els pelotes exigien a les pelotes que fossin carinyoses, supersimpàtiques, que els adolessin, que els ensabonessin, no? Evidentment. Per tant, era allò que la gent deia, ostres, fa com la pelota, no? Fa com la pelota, i amb el temps aquesta expressió de quan tu ensabones algú feies com ho feia la pelota, doncs ha acabat sent que feies el pilotes. Mm-hmm. És l'evolució de la cultura d'aquesta paraula.
Carai.
Si vols una altra.
Sí, una altra, clar.
Tenir potra. Sabeu què vol dir tenir potra?
Sí, tenir sort.
Tenir sort. Sabeu el que és la potra?
No.
Doncs hem de
una bestiesa.
No, hem de tornar a la RAE. M'encanta perquè a vegades la definició està al diccionari d'aquestes expressions. Una potra és una hèrnia a l'escrot.
Ai.
Sí, fa una miqueta de cosa.
Però
és així. És una malaltia mèdica, tens una hèrnia a l'escrot, i quan apareixia, què passava? Que a l'època, quan algú tenia una potra, saps allò que quan canvia el temps et fa mal al genoll?
Sí.
Doncs la potra ho notava. Notaven el canvi de temps. Ah. Llavors la gent que vivia al camp, amb la collita i tal, quan notava la potra, deia, vigilem que ve mal temps i salvem la collita.
A veure si
I
tenia una
flor. I salvava la collita.
A veure si tenia una flor.
Bueno, més o menys seria això, tenia la potra. I llavors tenia la potra de poder predir que hi havia un canvi de temps i, per tant, així podia salvar la collita. Uh-huh. Tenia potra.
No ho havia sentit mai, eh? Ai, sí, home, tenir potra sí que ho havia sentit mai, però no m'havia preguntat mai d'on venia. I és veritat, a vegades hi ha moltes expressions
que
si et preguntes d'on venen, dius, és que no en tinc ni idea. I simplement anar a buscar...
A la RAE.
D'altres sí que són més clares, no? Anar de cul, néixer de cul, caure dret... però... Tenir la flor al cul deu ser alguna cosa relacionada amb la potra, pot ser?
Poso deures.
Va, tenir mira, cul, deures, va. Estàs o no, per aquí 15 dies. Tens deures i et guardes la part del no s'ha parlat prou que no hem fet avui.
Perfecte, fantàstic.
En fi, Carles, Llucia, moltíssimes gràcies per venir avui aquí, per parlar-nos de Banus, d'aquestes excentricitats dels famosos, que m'han agradat molt, i d'aquestes expressions que queden amb aquests deures de cara a la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi molt bé, fins d'aquí 15 dies.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem, abans de marxar, de donar pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Basté, Pep?
Doncs estaran pendents de l'actualitat i el tram final del programa, demà entrevista el productor i músic de Castelldefels, Alice, que acaba de publicar nou single.
Doncs estarem pendents, que vagi bé, fins demà, adéu.